Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si us preguntessin la vostra opinió sobre si amb el pas dels anys consumim més o menys aigua, què en diríeu? Potser podríem arribar a pensar que amb l'evolució del temps i les noves exigències del dia a dia, cada vegada en gastem més. Però potser si penséssim en que la nostra societat s'ha anat conscienciant més cada dia i, sobretot, en que els temps de sequera ens fan obrir els ulls, arribaríem a la conclusió que anem a la baixa en aquest consum diari. I aquesta segona teoria és la correcta.
Les mil formes de l'aigua.
Si agafem Barcelona i els seus municipis més propers com a mostra, podrem comprovar que el consum d'aigua per persona i dia ha baixat de 131 litres l'any 1998 als 104 litres actuals, que és una diferència considerable. Com us deia, la consciència col·lectiva i els temps de sequera contribueixen a aquesta evolució, i molt especialment la sequera que vam patir ara fa 10 anys. En referència a altres ciutats europees, Barcelona ocuparia el lloc número 15 en consum d'aigua amb menys de la meitat de litres que Roma, per exemple, que és la ciutat que lidera aquest consum. Tot plegat ens indica que segur anem pel bon camí.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Bon Molt bona tarda, un dia més al Fem Família de Ràdio Estel. Salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so i de qui els parla, de Joan Trias. Benvinguts, com dèiem, a un programa més del Fem Família. Avui volem parlar sobre un altre dels grans temes de la societat. Avui volem parlar aquí al Fem Família d'això. Hey teacher, avui volem parlar d'això, d'educació. Per això tenim ja el secretari general de la Federació d'Ensenyament de l'USOC, en Pere Forga, i el secretari d'Acció Sindical, Víctor Jiménez, de la Federació d'Ensenyament de l'USOC. Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, què és l'USOC? Pregunta obligada.
Bueno, l'USOC és un sindicat amb més de 50 anys d'història, que justament es van commemorar l'any 2016, que és el tercer sindicat de Catalunya en representació, que és com es medeixen la grandària de les organitzacions sindicals per la seva representació en les eleccions sindicals. Un sindicat que és representatiu en diversos àmbits i en el més important que és representatiu justament és en l'àmbit educatiu. L'USOC és el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament privat concertat de Catalunya.
Que això seria la FEUSOC?
Sí, pel que respecta a l'activitat de l'ensenyament, sigui quin sigui l'ensenyament, des d'infantil a universitari, inclòs tots dos, aquest treball sindical, aquesta representació sindical, la portem la Federació d'Ensenyament de l'USOC, que és la FEUSOC.
Doncs vinga, va, comencem a parlar d'ensenyament al Fem Família i ho fem parlant de l'escola pública. Com està l'escola pública d'aquest país?
L'escola en general, la pública i la concertada, l'escola en general, estan raonablement bé. El professorat fa la seva feina. Una altra cosa és què s'inverteix en educació perquè no recaigui tota la responsabilitat de que l'escola vagi raonablement bé en el professorat, en el que faci el professorat. Clar, si parlem d'inversió en educació, sigui a la pública i a la concertada en general, només ha fet que caure. La Llei d'Educació de Catalunya ens marca un objectiu, el 2009 ens marcava un objectiu, que era el 6% del PIB. En aquest moment, l'any 2017, aquest que estem a punt d'acabar i que ara començarem les vacances nadalenques per encetar un altre tema maco en educació, que són les vacances, estem de l'ordre del 2,7-2,8 del PIB d'inversió en educació. És evident que això, la inversió, no va bé.
Una altra de les coses que sembla que no van bé per les últimes dades és que un de cada 5 alumnes a Catalunya encara abandonen els estudis prematurament. Si entrem en les dades més concretes, el 21,5% no aproven l'ESO i el 22,2% l'abandonen. A què creuen que és degut, això?
Bueno, és degut a moltíssims factors. La setmana passada vam fer un seminari, vam organitzar un seminari internacional aquí a Barcelona que un dels temes que vam tractar va ser el de l'abandonament escolar prematur. I si una cosa està clara és que no hi ha una única causa. En l'abandonament escolar hi recau temes d'equitat, bàsicament, l'exclusió social, temes de problemes econòmics de les famílies, temes de poca adaptació dels alumnes o de l'escola a l'individu. obeeix a moltíssimes causes, però la realitat és que en el conjunt de l'Estat espanyol i a Catalunya també són de les de la Unió Europea, de les taxes més altes que hi ha en el conjunt de la Unió Europea.
Uh-huh. Ara parlava una mica sobre les famílies. Pot afectar que les famílies encara no tinguin una implicació necessària en l'educació dels seus fills?
Home, és evident. És evident. Al final, el treball educatiu, l'escola té una responsabilitat i les famílies en tenen una altra. Ni l'escola pot fer de manera generalitzada de família, ni les famílies els hi toca fer el paper el paper de les escoles. Les famílies tenen la responsabilitat de donar als seus fills o responsabilitzar els seus fills de la seva tasca en l'educació, que en tot cas és complir amb la feina o amb les feines escolars i ajudar a progressar personalment en relació a aquestes feines escolars.
I, per tant, en aquesta implicació, més enllà de les escoles, és també una lluita sindical?
Home, més enllà de les escoles, en les famílies, no. No, en les famílies, desgraciadament, aquest és un tema de nivell socioeconòmic de les famílies. Carregar la responsabilitat d'aquesta situació a les escoles i als pobres mestres, deixem-ho d'així, seria massa. Seria massa. Però està demostradíssim, en aquelles famílies on socioeconòmicament on els pares han cursat estudis més baixos, l'abandonament escolar és molt més alt que en les famílies que són, per dir-ho així, tot el contrari.
Mm-hmm. Saps que sindicalment, la cosa que a vegades sempre diem, escolta, és que hi ha qui demana que haurien d'haver-hi més hores de classe o que haurien d'augmentar no sé què. No ho sé, sí. I si demanem més temps que els pares puguin estar amb els fills a casa? Perquè a vegades allò d'omplir d'hores i d'hores i d'hores, a les escoles hem de fer tantes coses. Jo crec que els pares també, si poguessin estar més a casa i més amb els fills, i això ve una mica també el tema que a vegades els sindicats parlem de la conciliació. No?
Ara... Per tant, estaríem d'acord amb la reforma horària que ja s'ha proposat?
Estaríem d'acord amb la reforma horària que està sobre la taula, uh-huh. però en el sentit de que realment, jo ho crec així, s'ha de començar per les altres activitats, s'ha de començar per racionalitzar els treballs d'altres sectors que no sigui l'educatiu.
Correcte.
Perquè si no es comença per modificar en els altres sectors, si modifiquem només l'educació, estarem en el mateix lloc, ens quedarem.
Parlàvem dels pobres mestres i així ho esmentaven. Com protegim els nostres mestres i de què cal protegir-los? De moltíssimes hores que fan, de les retallades que han patit, etc etc.
Aquest tema també és complicat.
Ja sé que és una pregunta molt genèrica.
És una pregunta molt genèrica, però sí que sense que formalment les condicions laborals hagin canviat molt, perquè, bàsicament, i en el cas de la concertada, el conveni que regula les condicions és el mateix, i en el cas de la pública, llevat de... Sí que hi ha hagut reduccions de plantilles, no substitució de jubilacions. Això ha passat, que si de cas ja en parlem en algun altre moment. És a dir, no hi ha hagut un canvi normatiu amb menys condicions, empitjorant les condicions, de manera genèrica. Però sí que hi ha cada vegada una major exigència per part dels equips docents cap al professorat. I hi ha cada vegada una major exigència de les famílies de traslladar al professorat potser coses que no pertoquen exactament al professorat, no? Hi ha una part que les ha de fer de les famílies. Estic pensant, per exemple, tota la part més emocional de l'educació, l'educació sexual, l'educació viària. No dic que l'escola no hagi tingui un paper aquí, però en certs aspectes jo crec que toca un àmbit més privat de la persona.
Correcte. I jo també afegiria una miqueta de que no han canviat, però sí que és veritat que en els últims anys els professors, quan parlem de la feina del professor, hi ha una feina que és la que es veu, entre cometes, que serien les hores lectives, que és la que estem amb els alumnes a l'aula, I després hi ha les altres hores que treballem, que són les que estem sense alumnes. Aquestes hores cada vegada s'han omplert més. O sigui, hem de fer moltes més coses en el mateix temps. I això representa per al professorat, evidentment, doncs, una càrrega de feina més gran. A més, a vegades també es parla molt més formació, no? Tot, més formació pel professorat, més formació. Jo crec que tenim uns professors que potser en la història són de les millor formats que podríem trobar, perquè estan molt ben formats. Per tant, a vegades el problema és que es carrega molt en el professorat i aquestes hores no lectives, torno a dir, que és la que pots corregir, preparar exàmens, atendre els nens en entrevistes individuals, atendre les famílies, poder planificar, programar, etcètera, cada vegada està més plena de moltes coses, no? I és el que fa que a vegades anem una mica a tope.
Sí, que... en aquest sentit ens preocupa de manera especial la salut laboral del professorat.
Aquí està.
Perquè tota aquesta pressió laboral, que, insisteixo, bueno, va increixendo, doncs al final s'acaba traduint en situacions de risc psicosocial, s'acaben traduint en situacions d'estrès laboral, i tot això comporta que es compliquin de sobremanera a vegades les relacions entre les persones dintre de la comunitat educativa, entre el professorat, i l'alumnat, és a dir, i això ja fa anys en aquest sentit que des de que el nostre sindicat, la Federació d'Ensenyament de l'AUSOC, repeteixo que en l'àmbit concertat és el sindicat majoritari, va preparar una sèrie d'estratègies formatives de cara al professorat que pogués tenir mà per la prevenció de l'estrès. Que ens estan donant bon resultat perquè estan molt ben rebudes, van estar en el seu moment en l'àmbit de la concertada, que és on ens movem més, però des de fa un temps hem traslladat també als centres públics i la veritat és que aquestes xerrades que els hi fem i aquests materials que facilitem per la prevenció de l'estrès del docent els donen un... són molt, molt, molt apreciats.
Sí, cada dia, arribats a aquest moment, que sí que em perdonaran els nostres convidats d'avui, en Pere Forga, secretari general de la FEUSOC, i Víctor Jiménez, secretari d'Acció Sindical de la mateixa FEUSOC, perquè, evidentment, els estem fent preguntes molt genèriques i molt generals, i és que el que preteníem avui doncs, és donar aquesta visió sobre l'ensenyament, aquesta visió general que hi ha sobre l'ensenyament, i després, evidentment, uns programes més enllà ja en parlaríem més concretament, però així genèricament. Sobre l'ensenyament, sobre l'ensenyança actual, hem caigut en un model antic?
Bueno, model antic, model nou. Està clar que la societat canvia. I està clar que si la societat canvia s'ha de respondre educativament als canvis socials. Però s'ha d'anar molt al tanto. En més d'una ocasió, diverses vegades hem vist propostes, la innovació. La innovació, i estem d'acord, per principi. Ara, aquí és veure com es fa la innovació, perquè moltes vegades hem vist que s'ha fet sense la necessària reflexió, que s'acaba convertint en un argument de oferim això, de cara a les famílies. Però sovint no s'aprofita tot el potencial de la innovació i sovint la innovació queda amb només un aparador. Nosaltres som favorables a la innovació, però que aquesta vingui d'una reflexió i amb la complicitat dels mestres que vegin clar que allò pot tirar endavant. No sempre es veu d'aquesta manera.
Per tant, caldria un gran pacte d'estat sobre el model educatiu?
És evident que cal un pacte d'estat. No sé si de màxims o pot ser de mínim, perquè en aquest país, i en aquest país em refereixo al conjunt de l'Estat, l'educació ha esdevingut des de sempre una arma política que uns partits als altres es foten per la barretina cada vegada que hi ha un procés electoral.
Aquí està el problema.
Aquí està el tema. I em perdoneu l'expressió, es foten per la barretina. Però és que literalment és així. En portem des de la Llei d'Educació General d'Educació del 70, que va durar 20 anys, 7 lleis educatives des dels 90 fins ara. Això és inadmissible. Qualsevol país amb dos dits de front considera qualsevol veu. Si una cosa necessita és l'educació, és estabilitat normativa. I a partir d'aquí es poden fer els petits retocs. Aquí, abans de que es posi en pràctica una llei, o abans de que s'acabi d'avaluar el resultat, ja la canviem. Senzillament perquè un altre partit ha arribat al govern.
Si parlem dels models, se'n parla molt d'un model com Finlàndia. Seria un tipus de nivell educatiu que aniria bé per aquest país?
Bueno, cada cosa ha d'estar, cada model ha d'estar adaptat a la situació. Ni la societat finlandesa és exactament igual que l'espanyola. Jo només l'he posat, per exemple, d'estabilitat normativa. No, jo crec que segurament no és el 100% traslladable aquí, com la formació professional dual a Alemanya no és traslladable aquí d'una manera calcada, perquè el teixit industrial és molt diferent a Alemanya que aquí. Senzillament són referents que són importants, però que s'ha d'analitzar molt bé i com es plantegen.
I també que quan mirem models educatius de fora, a vegades dius, bueno, escolta, però no agafem només... O sigui, aquest aspecte que estem destacant, que ens agrada, es pot donar perquè hi ha tota una altra sèrie de coses que també n'hi ha. També les aplicaríem aquí?
Pots dir que a vegades ens enlluernem massa, eh?
Bueno, perquè, sí, clar, si, és que, si només mires, dius, mira, aquest resultat, aquest o altre, bueno, molt bé, però... I jo què sé, des del temps que els nens poden estar amb els seus pares a casa, quan són nadons, i les condicions laborals d'aquestes persones, i podríem parlar d'altres coses, dius, home, si ho fem tot, parlem-ho, no? Però a vegades en aquest país allò, fem una mica, agafo una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i després, si no ho canvio, si no no sé què, i així no es pot.
Certs països tenen molta més tradició que l'estat espanyol, que Catalunya, de l'estat del benestar. Aquí, i el que comporta l'estat del benestar, jo crec que el Víctor s'està referint així en un punt més ampli, el que comporta l'estat del benestar. Per tant, si hem d'agafar el model exactament, escolti, agafem les condicions de maternitat, paternitat que tenen les famílies, per posar un exemple molt concret.
O econòmiques, porta, o d'altres coses.
Tot, al final, la història ens porta al present. I, per tant, és un camí recorregut que no és traslladable, segurament aquí, calcat.
Suposem que ja és molt suposar que es posa sobre la taula això, una reforma, un nou pacte d'estat on tothom s'hi senti còmode. Qui s'hi hauria d'implicar en aquest pacte d'estat sobre l'educació?
Home, s'hi ha implicat tota la política, la comunitat educativa...
Tots.
La societat, els agents econòmics, jo crec que aquí s'hauria d'implicar tothom. Tothom per aconseguir, com a mínim, uns mínims que estem 20, 10, 20, 30 anys, que això no es toqui. Evidentment, un pacte s'ha de traduir en una llei, perquè un pacte en si no és res, és una declaració d'intencions. Tot pacte s'ha de traduir en una llei, de la mateixa manera que quan es va fer aquí el Pacte Nacional per l'Educació, l'any 2006, si no recordo malament, es va traduir 3 anys més tard, es va concretar en la Llei d'Educació de Catalunya. Per això són els pactes, per traduir-los després legalment amb lleis perquè es puguin complir. Debats extenuants, jo fa 20 anys que estigui relacionat amb el món sindical educatiu i el debat sobre la doble xarxa, el debat sobre escola pública exclusivament, pública, laica, són eterns. I aquí altres companys de viatge del món sindical són més partidaris d'un model excloent, i altres que són més partidaris d'un model on més lliure, on els pares puguin triar quina educació volen pels seus fills, on hi hagi iniciativa social educativa, per tant, llibertat d'ensenyament, I al final el que es tracta és, dintre d'aquesta llibertat, que els pares triguin el model educatiu que consideren oportú.
Em va bé que traguis aquest tema, però, perquè anava a preguntar-te per qui. És a dir, que hi hagi un model d'estat no implica que els pares no hagin de poder escollir el model d'educació.
Clar, no, és que és absolutament necessari, clar. I és garantia de pluralitat i de qualitat democràtica. El fet de que els pares, aquí, moltes vegades, des de posicions diferents a les que defensem nosaltres, legítimes, per suposat, però des de... es parla de l'escola pública, escola democràtica, no ho poso en dubte.
No, clar.
Però la primera manera d'avançar en els drets, la primera manera de democràcia, és que els pares puguin optar. Si no, parles de democràcia i estàs restringint tot el que pots al dret d'elecció de les famílies. Són posicionaments polítics. Per tant, si hem d'avançar a Catalunya i al conjunt de l'Estat amb un pacte, ha de ser un pacte que permeti, entre d'altres, la concurrència de diferents models, el respecte i el dret de les famílies a triar. Sempre hi haurà unes limitacions que són l'oferta existent. I aquest, hi ha un context, és un dret que té unes limitacions, però dintre d'aquestes limitacions, la llibertat d'elecció de les famílies, nosaltres, la Federació d'Ensenyament de la USOC, considerem que és fonamental.
Estem parlant de com està en general l'educació d'aquest país i parlàvem de problemes com l'abandonament escolar, del problema que tenen els mestres, de la capacitat o no d'escollir les famílies el model educatiu, d'una reforma que inclogui doncs, aquest gran pacte d'estat per l'educació. Què fa la USOC per revertir tota aquesta situació?
Bueno, nosaltres allà fem el que es pot, que ja és molt. Nosaltres, allà on anem, i defensem absolutament tots els foros on anem, defensem aquest model de lliure concurrència, aquest model en què els pares puguin elegir, i a més és que jo no crec que cap família no vulgui dir res sobre l'educació dels seus fills. És que a mi m'estranyaria molt que un pare digués, escolti, el sistema és per adjudicació. Per adjudicació des de l'administració. Jo crec que la immensa majoria de famílies de Catalunya s'hi oposarien. Escolti, això no és... L'educació del meu fill o de la meva filla és una cosa molt seriosa, com que a mi se m'assigni per sorteig una plaça escolar. I nosaltres estem defensant i defensarem, i ja ho vam fer a la LEC, quan es va plantejar aquí a Catalunya, de defensar el model d'educació plural.
Jo entenc que els nostres oients, o si més no, jo com a periodista no m'ho perdonaria si no us fes aquesta pregunta. Altrament, sí que he d'avisar que avui és jornada de reflexió i, per tant, no és una pregunta política, ja he avisat als nostres convidats, que no és una pregunta política, sinó una pregunta sobre el model d'ensenyament, una pregunta sobre els temes d'ensenyament. I, per tant, només parlarem d'ensenyament. S'ha doctrinat a les escoles?
La meva resposta és radical. No. No s'ha doctrinat a les escoles. Per respecte al professorat. Perquè el professorat de Catalunya té tota la nostra confiança i té els coneixements necessaris perquè això no es faci. És dubtar de la professionalitat d'un col·lectiu que a Catalunya se'n va a les 100.000 persones. No, categòricament, no.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí de moment. Pere Forga, secretari general de la FEUSOC, i Víctor Jiménez, secretari d'Acció Sindical de la FEUSOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta visió general de com està l'educació. I, si us sembla, us emplaço una altra vegada a venir aquí al Fem Família i seguir parlant sobre problemes més concrets, sobre problemes més particulars que hi ha en el món de l'ensenyament, que n'hi ha molts i déu-n'hi-do el que hi ha a reformar. Moltíssimes gràcies avui per ser a Fem Família.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies per convidar-nos.
Fins la propera. I a tots els oients, els espero el proper dimecres, com sempre, aquí a Ràdio Estel, al Fem Família, a 7:45. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Hey!
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.